Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, passen 2 minuts de les 12 del migdia, us informa Anna Closa. El Departament d'Empresa i Treball fa efectiu el pagament de gairebé 19 milions i mig d'euros corresponents als nous ajuts per persones en ERTO i fixos discontinus. Més de 30.000 persones s'han beneficiat de la prestació extraordinària, que consta d'un pagament únic d'entre 600 i 700 euros en funció del temps que han estat en ERTO. Es tracta del tercer paquet d'ajudes que ha posat en marxa l'executiu des de l'inici de la pandèmia. D'altra banda, el Parlament Europeu arriba a un acord per establir un salari mínim adequat a cada país de la Unió Europea. A través d'un comunicat, el ple ha detallat que els diferents països hauran d'elaborar un estudi per comprovar si els sous fixats per llei asseguren uns estàndards de qualitat de vida decents. En l'estudi s'hauran de tenir en compte les condicions socioeconòmiques de cada país de la Unió, els nivells de productivitat i també el desenvolupament. L'objectiu de l'acord és que almenys un 80% dels treballadors de cada estat estiguin protegits pel conveni col·lectiu que es vol firmar. Més notícies. El nou secretari general de Junts, Jordi Turull, ha negat que hi hagi confrontació amb la recent escollida presidenta del partit, Laura Borràs. Ho ha dit a Catalunya Ràdio.
Aquí què ha passat? Que hi ha hagut molta gent que ha fet literatura mediàtica i quan no els hi surt la literatura mediàtica els seus pronòstics, ens volen derivar cap a una confrontació entre la presidenta Borràs i jo, i aquesta confrontació no hi és.
Turull també ha apuntat que la taula de diàleg ja està liquidada i que s'ha de passar a l'acció després de 5 anys de l'1 d'octubre. El nou secretari general de Junts ha especificat que això vol dir pactar una traçabilitat amb partits i entitats per aconseguir la independència. En aquest sentit, avui ha estat el primer Consell Executiu després que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i Jordi Turull hagin agafat les regnes. Una de les incògnites que sobrevola és si la nova direcció del partit voldrà mantenir el pacte de govern amb Esquerra Republicana o si se'n voldrà despenjar. Judit Caselles.
Després del Congrés Argelers, el sector més institucional de Junts, amb Jordi Turull, ha sortit reforçat per defensar que vol mantenir-se dins el govern i acabar la legislatura, mentre que a l'altre costat de la balança hi ha el sector de Borràs, que sempre s'ha mostrat més aviat partidari de trencar l'aliança i, de fet, quan els dos partits negociaven la investidura de Pere Aragonès, ja apostava per no entrar al govern. Caldrà veure com evoluciona la dinàmica dins el govern i també els resultats de l'auditoria interna que està preparant Junts per Catalunya per avaluar precisament el funcionament de la coalició.
Gràcies, Judit. I un acusat d'haver abusat d'una noia gairebé inconscient en una festa en un pis de Girona accepta 2 anys de presó. Els fets van passar la matinada de cap d'any del 2021. Ens ho explica la Cília Muñoz.
L'Audiència de Girona l'ha jutjat i ha reconegut que va aprofitar-se de la víctima quan estava estirada en un llit després d'haver ingerit una gran quantitat d'alcohol. Aleshores, va abusar d'ella. La Fiscalia i l'acusació particular demanaven inicialment 6 anys de presó per un delicte d'abús sexual, però com ha admès els fets, li han rebaixat la pena a 2 anys. La justícia aprecia atenuants per consum d'alcohol i drogues i de reparació del dany, perquè ja ha dipositat 6.000 euros d'indemnització.
Gràcies, Sílvia. I en successos, els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana en un mas de Torroella de Montgrí. En l'operació, els agents han detingut dos homes i una dona com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. D'altra banda, la policia catalana també ha desmantellat una altra instal·lació, a Agullana, i ha detingut els dos responsables de la plantació. Els detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs. I encara un apunt més, els Mossos d'Esquadra han denunciat a l'Hospitalet de Llobregat 10 persones aquest mes de maig per simular ser víctimes de robatoris violents a la via pública. L'objectiu era cobrar una indemnització de les seves asseguradores. I ara els esports amb Xavi Toscano.
El Barça espera tancar aquesta setmana la renovació del migcampista Gavi. El club ja ha fet arribar la seva proposta al jugador andalús després que durant uns dies s'encallés la negociació per diferències en la categorització professional del migcampista. Mentre una banda creu que encara és un futbolista en formació, els altres pensen que ja és un jugador consolidat que ha deixat enrere la categoria de jove promesa. D'altra banda, el que sí que té clar el Barça és que abans que arribin nous fitxatges s'ha de deixar la carpeta de sortides tancada per poder quadrar comptes i complir amb el fair play financer que imposa la Lliga. De moment, però, el club assumeix que més que traspassos haurà de treballar en sessions. Per ara només Frankie de Jong a l'òrbita de l'United i Martin Braithwaite podrien sortir venuts. Qui és pràcticament segur que no continuarà és Dembélé, per aquí el club ja no farà cap més esforç perquè es quedi. Mentrestant, els jugadors que no han estat convocats amb les seves seleccions ja han començat les vacances, que allargaran fins al dia 4 de juliol, que és el dia que oficialment el Barça començarà la pretemporada. Aquell dia es passaran les revisions mèdiques i es farà un entrenament previ al viatge cap als Estats Units, on el club s'ha compromès a jugar dos amistosos. D'altra banda, l'entrenador del Real Madrid de bàsquet, Pablo Lasso, ha anunciat fa una estona que ja està a casa i que es recupera perfectament després de patir un infart aquest cap de setmana. En un missatge al seu perfil de Twitter, Lasso agraeix les mostres de suport i a tot el personal mèdic de l'Hospital Universitari de la Moraleja, que l'ha atès. Per cert, que aquesta nit el seu equip s'enfronta en el primer partit de les semifinals del títol ACB, la sèrie que dominen els blancs per 2-0 i arriba avui a la pista del Baskonia i una nova victòria del Madrid els convertirien els primers finalistes de la competició. Amb motor, el pilot japonès d'Honda, Takaki Natagami, ha demanat disculpes després de provocar una caiguda múltiple a la primera volta del Gran Premi de Catalunya, que va arruïnar la seva cursa, però també la d'Àlex Rins i la de Pecco Bagnaia. El pilot japonès d'Honda ha publicat un comunicat on demana perdó i tranquil·litza sobre el seu estat de salut, ja que les conseqüències de la seva caiguda podrien haver estat molt greus. I acabem amb un apunt de ciclisme. Richard Carapaz renuncia a participar al Tour de França per centrar-se en la propera Volta a Espanya, que ja va ser on ja va quedar segon l'any 2020. La baixa de Carapaz portarà l'equip Ineos a afrontar a línia molt probablement Adam Yates com a cap de files a la prova francesa. Després de ser subcampió del Giro, el ciclista equatorià redefineix així la seva temporada buscant nous èxits.
Gràcies, Xavi. I ara us deixem al matí a Ràdio Estel, a Mercè Raga i al seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel. Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Al dente.
Té 10 minuts ja que passen de les 12, que per cert hem estrenat Àngelus avui, no? M'ha comentat el José que l'han pogut escoltar, després el butlletí informatiu amb l'Anna Closa i el Xavi Toscano, i ara qui ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Estel és la Maria Almenar, periodista de moda i estils de vida, amb la seva secció Al Dente, on ja sabeu ens descobreix aquestes tendències del moment. I clar, la Maria és que només ens porta tendències. I avui volem parlar d'un festival de moda d'autor. Maria, com estàs? Bon
Què
dia.
Què tal? Bon dia, Mercè. Doncs una mica calorada, perquè ara ho comentàvem en off, que he fet un sprint final, perquè avui arribava una
Has
mica
tard. Has dit en off, Maria?
No, en off.
En
micro,
off?
Però bueno, ara també presentarem el festival, que s'hi diu igual, no?
Però tot està connectat aquí, no? Però, sí. Clar, has vingut...
Tot està on.
també.
Bueno, acudits dolents de dimarts al matí.
Això es deu quan vens com amb aquesta, no, amb aquesta sensació
sí, no, no, vinc allò amb calor, amb calor.
Bé, ja la tenim aquí a la Maria. I clar, avui realment volem sortir de Barcelona i anem cap a Vic, ens portes a Vic.
Sí, perquè la moda es trasllada aquesta vegada doncs, a la capital d'Osona, al festival, per això feien broma, Off Modo, que tindrà lloc, res, o sigui, comença el 9, 10, 11 de juny a l'edifici modernista de la Casa Ricard de Vic. Uh-huh.
I... Explica'ns una mica de què va, no? Per tenir sí. una mica de context, Maria.
Sí, és un esdeveniment de moda centrat només en la moda d'autor, és a dir, la moda de segell propi. Enguany és la tercera edició, perquè és el primer festival que va néixer en plena pandèmia, el Ostres. 2020, i ja va apostar per fer desfilada tradicional, és a dir, bueno, evidentment amb mascaretes, i amb les mesures de seguretat i doncs amb la distància, però va ser del primer, quan les altres desfilades doncs, ja estaven aturades per tot el tema de la pandèmia, doncs aquest festival va apostar. A més, és curiós perquè és un esdeveniment, això m'agrada molt, obert a tothom, tant els entesos de la moda o professionals com els que no ho són, perquè l'objectiu principal d'aquest festival és apropar la moda d'autor al públic en general, perquè ells consideren que, això ara ens explicaran perquè avui els hem portat convidats. Avui en dia s'ha desvinculat molt el que és la moda al carrer, a la gent, i la gent hi té com certa distància. Doncs ells el que volen és apropar tot aquest tipus de moda que es presenta doncs, de diverses maneres, ja sigui doncs, de desfilada, de performance, a través d'exposicions, a través de també botiga de moda, doncs, a aquest públic majoritari. I també, doncs, això és un festival que vol apropar aquesta cultura de
que
moda.
Això està molt bé, no? Perquè és el que tu dius, que moltes vegades és com la referència dels autors que haurien de ser propers, no?, al públic, i d'aquesta manera fan aquesta connexió, no?, directa.
Clar, perquè avui en dia, Mercè, hem de pensar què consumim nosaltres com a consumidors? Sí. Doncs, en general, o consumim distribuïdores de moda, és a dir, grups Inditex,
Totalment.
Grups H&M, tots aquests grups, perquè són assequibles i són barats i tenen i segueixen la tendència, o qui té molts diners se'n va a la marca de luxe. Clar, on juguen, en quina lliga juguen, no?, els dissenys d'autors i més que formen part d'aquesta cultura, en aquest cas cultura de la moda, i d'altres, això, són talents que tenim majoritàriament aquí. S'ha de dir que aquest festival no només són talents catalans, sinó que està obert també a la resta d'estat, i també volen incloure marques internacionals, però això pas a pas, ja et dic, ara és la tercera edició.
I a part, clar, dius la tercera edició d'aquest festival Off Modo de Vic, que també està molt bé que se celebri a Vic, no, Maria? Aquesta
sí, perquè és una mica descentralitzar. Al final, les passarel·les de moda sempre se celebren doncs, a llocs com Capitol, Madrid, en aquest cas, Barcelona, tenim la passarel·la de París, de Milà, de Londres, de Nova York. En canvi, hi ha molts festivals de cultura que el que fan és desvincular-se de la capital i fer doncs, una temàtica més especialitzada. I doncs, en aquest cas han triat Vic com a centre neuràlgic de la moda d'autor.
Anem cap a Vic?
Vinga, anem cap a Vic.
Anem-hi. Doncs al matí a Ràdio Estel, a l'Espai Al Dente amb la Maria Almenar, ens hem traslladat avui a Vic, amb aquest festival Off Modo, que tindrà lloc com bé ens ha explicat la Maria, els propers 9, 10 i 11 de juny, a l'edifici modernista de la Casa Ricard de la capital d'Osona. És per això que avui ja ens acompanyen al matí a Ràdio Estel els dos, Maria, artífexs, no?, del projecte.
Exacte, avui estem molt ben acompanyades. T'explico breument per fer-los la presentació, però després ells ja veureu que es presenten tots sols. D'una banda ens acompanya en Vicenç Mostarós i d'altra la Txell Balmes. Tant en Vicenç com la Txell compten amb una àmplia trajectòria i visió de la moda. Els dos lideren una associació sense ànim de lucre, el Big Fashion Institute, creat per donar suport a la moda independent, captant talent, posicionant el talent existent i també creant mecanismes perquè els creadors puguin desenvolupar els seus projectes. També, doncs, tant en Vicenç com la Txell sostenen una botiga vi que es diu Anònims, dedicada a diverses marques independents.
Què et sembla? Li donem la benvinguda,
ara,
no?
Ara sí. Vinga. Jo crec que els hem presentat com toca, o no, potser això ens ho diran ells.
Els hi preguntem. Vicenç, vinga, Txell, què tal? Com esteu? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Encantada de passar aquesta estona aquí amb vosaltres.
Doncs per nosaltres també és un plaer. El Vicenç també el tens aquí a la vora, no? Em sembla, Vicenç, com estàs? Bon dia.
Sí. Estic aquí. Hola, bon dia.
Bon dia. Gràcies, per acompanyar-nos.
Ho he presentat bé, eh?
Sí? Sí? Mira, xec. Segur que m'he deixat moltíssimes coses, perquè la trajectòria és llarga.
Escolteu, a nosaltres ens agradaria, per començar, per trencar una mica el gel, com se us va ocórrer, no?, engegar un festival, ara ens ho estava explicant la Maria, enmig d'una pandèmia, no?, i quins són una mica els antecedents, no?, d'aquest Off Modo? Qui comença?
No, quan vam pensar en el festival no sabíem que hi hauria una pandèmia. Vam fer una edició zero l'any anterior, era quasi un somni, no?, poder fer un festival. Jo sóc de Barcelona, però en aquells moments estava aquí a Vic, i vam decidir fer un festival dedicat a la moda d'autor, que ha sigut una mica la meva obsessió en tota la meva trajectòria professional. I a l'any següent, quan ja fèiem l'edició 1, es va pillar la pandèmia de ple. I vam decidir tirar-ho endavant. I ho vam aconseguir. De fet, vam ser l'única passarel·la que es va expressar de forma presencial. A Espanya, a Catalunya, a Espanya segur, i a Europa crec que també. I així va començar, amb moltes dificultats, el festival, i aquest any doncs és la primera edició que, diguem-ne, que fem sense pandèmia. Ja veurem com surt.
Aquest any, llavors, clar, no hi ha cap mena de mesura ni restricció, o sigui, aquest any seria com ho haguéssiu volgut celebrar si no hi hagués hagut la pandèmia pel mig.
Sí, exactament.
Clar, Txell, a vosaltres, amb aquest lema, som creadors, som lliures, som independents, per què aquest eslògan, no?, que reflecteix una mica també el cor del festival i també dels seus participants. És així, Txell?
Exacte, sí. De fet, diguéssim que l'essència, no, principal d'aquest festival vindria a ser justament el que diu aquest eslògan, no, que és el que ens regeix una mica com a filosofia base, no, de tot aquest projecte. Som lliures perquè ens expressem o deixem que s'expressin amb total llibertat les seves propostes, tot el seu bagatge i les seves creacions. Som creadors perquè creen també de forma lliure i som independents perquè no estem vinculats, no estem lligats a les estratègies més pròpies, no, del màrqueting, per dir-ho manera, de tendències, del que toca a cada moment, no, com dictaminen des d'una visió més empresarial, podríem dir, o més de màrqueting, sinó que tant nosaltres pròpiament amb tot el projecte com tots els que participen en el festival, doncs creen de forma lliure, creen i són totalment independents, no? Són propostes avantguardistes, atemporals, que no es lliguen amb aquests estàndards més comercials, per dir-ho manera.
Uh-huh. I què, o sigui, perquè un dissenyador tingui aquesta etiqueta d'independent o segell d'autor, pel públic, perquè després ho comentarem, una de les grans apostes del festival és apropar precisament la cultura de moda al públic en general, no? Però m'agradaria començar pas a pas, no? Per qui encara no sap què és un dissenyador d'autor o un disseny d'autor o un dissenyador independent, com són aquests creadors que participen al festival?
Doncs, mira, un dissenyador independent, al fons, és un creador, és una persona que fa moda d'autor, tots els grans dissenyadors de la història de la moda han sigut en algun moment independents. És més, sense aquest tipus de dissenyador la moda no existiria, perquè les grans cadenes de distribució no tindrien a qui copiar i les marques de luxe no tindrien a qui fitxar com a directors creatius, perquè és evident que, o sigui, Chanel o Yves Saint Laurent o Balenciaga, doncs ja no estan morts, i qui porta les riendes de la marca són dissenyadors que venen de la moda d'autor. El Made in Italy no existiria si en el seu moment no haguessin aparegut dissenyadors d'autor independents i Itàlia no hagués fet una aposta per ells. La moda francesa no existiria, la japonesa, la belga. Aquí hem tingut molts problemes històricament amb aquest tipus de moda, i s'ha valorat sempre més la marca, no? La facturació, els llocs de treball, que no la moda, que la creativitat. I sense...
Ep. Li ha arribat un missatge, sí. Vicent, tot t'estan trucant.
Sense creativitat, jo sempre, a més, em reafirmo amb aquesta cosa, no? Uh-huh. Sense creativitat la moda no existiria en absolut.
No, perquè...
Aleshores, bueno, digues.
No, que perquè ens està explicant el Vicenç d'alguna manera, Maria, és que és una peça clau, no? O sigui, la moda d'autor, en aquest engranatge.
Totalment. És que alimenta uns i alimenta els altres, però el que passa que avui en dia sembla que aquesta figura doncs hagi quedat camuflada, no?
Uh-huh. Txell, per tant, la Maria ens ho explicava una mica, però com apropeu vosaltres la moda a les persones per tal de fer doncs aquesta cultura de moda? Com ho feu des del festival?
Exacte, doncs bàsicament és això, és un festival, no és una Fashion Week. Les Fashion Weeks, diguéssim, és una plataforma, no és un mitjà per donar a conèixer les col·leccions, etc. Però estan destinades a la premsa i als compradors i als professionals del sector, no? La gent de peu, la gent de carrer no té accés a les desfilades i als salons, etc. No? Llavors, per això nosaltres sempre vam tenir molt clar que el que volíem fer era un festival obert a tothom. A tothom, tant a professionals, evidentment, i a la premsa, i tots els professionals vinculats al sector, com a la gent de peu de carrer. Perquè pensem, com molt bé has dit tu, Maria, abans, és que la moda, no? que això també és una reflexió, no? que hem de fer des del propi sector, ens hem allunyat molt, està com molt allunyada de la gent del carrer, no? Ho veu com algo com molt llunyà, no? Llavors això també crea, doncs, moltes vegades aquesta visió que cau com més superficial, no? De més superficialitat, inclús en alguns aspectes també es desvaloritza, no? D'alguna manera, no és tan important, no? Com altres sectors. I llavors nosaltres volem trencar amb aquestes barreres. Per això és un festival obert a tothom, perquè tota la gent del carrer, el públic en general, doncs pugui vindre, pugui accedir, pugui descobrir, pugui conèixer, pugui tocar, pugui veure i pugui aprendre de la moda...
La moda amb ànima, en aquest cas.
La moda de veritat. La moda cultura, no? que és la que nosaltres defensem i que és tan important. I més encara, a dia d'avui, sobretot, no? Això ja ho arrosseguem des de fa molts anys, però precisament ahir va ser el Dia Mundial, no? Del Medi Ambient.
Sí.
Jo crec que és molt important reforçar aquest missatge, perquè s'ha de tenir en compte que el sector de la moda és el segon que més contamina del planeta després del petroli.
No, és que la indústria és...
Sí. És brutal. A part de contaminant, doncs, sense deixar de vendre, tot l'aspecte també ètic, no?, del respecte pels drets laborals, inclús ja m'atreviria a dir dels drets humans. Vull dir, hi ha una feina molt, molt important a treballar, no?, a darrere, de donar aquest missatge i de que la gent, perquè al final el públic final... és el que compra, no?
Sí.
I si no té la informació sobre el que hi ha i sobre el que passa, no? A l'hora de decidir, doncs també és molt complicat. Clar, i a peu de carrer, per això també el tema del projecte de la botiga, no? O sigui, a peu de carrer també tenen més difícil poder descobrir, poder conèixer altres propostes de moda que aposten per la sostenibilitat real, de veritat, perquè ara aquesta paraula també s'ha posat com molt de moda i ara tot és sostenible i caldria analitzar-ho molt bé i no únicament en moda. Clar. Sostenibilitat des de sempre, perquè és moda atemporal, té concepte, són peces de roba que tu les compres i vas creant un fons d'armari que no es veuen mai passades de tendència, no? Perquè és un estil molt personal, es fan petites produccions de molta qualitat, produïdes de forma ètica, vull dir que aquest missatge és molt important, no? que el puguem transmetre, que el puguem donar, perquè i això és facilitar l'accés a peu de carrer de poder... Clar. Comprar, buscar, veure aquestes peces de roba, no? Si està tot el mercat ocupat per les grans cadenes de distribució i les marques conegudes, el que nosaltres sempre dèiem, aquests dissenyadors tenen molt difícil accés a la venda. Llavors, per això hem creat aquest espai, que properament obrirem un altre nou punt de venda també a Figueres, amb les propostes dels dissenyadors, perquè, clar, o són grans cadenes i les poques botigues multimarca que queden, que cada vegada n'hi ha menys, no aposten per la moda creador, aposten per marques conegudes.
Ara, Txell, quan dibuixaves tot aquest escenari del que s'hauria d'apostar o conèixer més la gent per poder prendre una decisió de compra, m'ha vingut al cap fa uns dies que a Madrid es va estrenar una gran distribuïdora de moda xinesa, que segurament tothom sap el nom, i que es van formar unes cues quilomètriques, perquè tothom el que volia era anar a comprar roba d'aquesta distribuïdora de moda xinesa a preus ridículs, sense tenir en compte, perquè sí que molts usuaris confessaven que ho sabien, que hi havia unes condicions de treball pèssimes, que no era transparent, que no, però al final era una mica el comprar, perquè una bossa valia 7 euros, una sabata 5 i un top 2 euros, no? Vull dir, hem d'intentar evitar, no? O intentar
el fer una mica... comprar per comprar,
exacte. Sí. Jo crec que tenim una gran feina des de molts àmbits, inclús des del vostre propi, no?, com a mitjà de comunicació, que podeu tenir també aquesta capacitat, no?, d'arribar més públic, de fer pedagogia, no? De fer pedagogia, perquè aquí hi ha dos aspectes. Hi ha l'aspecte aquest de pròpiament mediambiental i de respecte als drets laborals, no? De l'ètica, etc, etc, i també per fer una anàlisi a consciència perquè està passant tot això, no? Aquesta uniformitat de la manera de vestir, de, no? De la gent s'ha perdut també aquesta diversitat que hi havia, perquè al final el vestir-nos és una forma d'expressar-nos, no? Sempre el parlàvem, no? Inclús el dia que vam parlar amb tu, Maria, amb el Vicenç, no? També t'ho comentava, abans hi havia les tribus urbanes, no? Una tribu urbana era un estil de vida i que es transmetia a través de la indumentària, no? És a dir, per què està passant, no? A nivell global, a nivell social.
Al final anem tots iguals, anem, no?
I quan tenim més opció que mai per vestir diferents.
Exacte.
Vicenç, Txell, jo estic mirant ara una mica els autors, no?, que heu seleccionat per aquest, pel festival de la tercera edició del Festival of Modo. Veig a Txell Mires, de Barcelona, Maitena Vega, de Bilbao. Quins criteris heu tingut en compte, no?, a l'hora de seleccionar els participants del festival?
Doncs mira, estem realment superpassats i fins i tot ara mateix estem rebent sol·licituds per la pròxima edició. O sigui, el criteri és... ells presenten les seves propostes i nosaltres decidim més o menys qui té el nivell i la capacitat per poder participar. El que a mi em fa molt feliç és que siguin dissenyadors d'arreu, no? Si us hi fixeu amb els noms, hi ha una dissenyadora sueca, hi ha una ucraniana, hi ha una russa... que, a més, la dissenyadora ucraniana i russa desfilen el mateix dia i, a més, tenen molt bona relació. Hi ha dissenyadors de Madrid, del País Basc, Itàlia, en fi, i l'any que ve esperem obrir-nos a més a nivell internacional, perquè un dels objectius d'aquest festival és no ser un festival local, sinó ser un festival...
Fer-lo gran.
Amb repercussió internacional. Molts problemes, perquè tenim 17 desfiles, no en podem fer més, per qüestions pressupostàries. I bueno, una cosa que voldria destacar és que dels 17 desfiles, 13 són dones. I això em sembla molt important, perquè, de fet, nosaltres cada edició creem un eslògan que marca una mica el perfil del que nosaltres volem transmetre a través d'aquesta edició, i aquest any l'eslògan és lliures o sumises. I aquest any el festival està dedicat a la dona. Hi ha una taula rodona per debatre el paper de la dona a la història de la moda, i bueno, jo insisteixo, estic molt feliç de que hagin 13 de les 17 col·leccions que es presenta, 13 siguin dones, perquè em sembla que el futur de la moda està absolutament en mans de la dona, i això espero que ens ajudi a canviar moltes coses. No ho sé, és que jo crec que els dissenyadors els agrada venir aquí, perquè nosaltres treballem per ells. Jo, el meu equip, sempre li transmeto des del principi aquest missatge. La nostra feina està en deixar que ells puguin expressar-se com vulguin, a diferència d'altres plataformes que hi ha en aquest país. Ells aquí venen a expressar-se, com deia la Maria, a través d'una performance, d'un desfile tradicional, d'una exposició, del que vulguin. I aquesta possibilitat d'expressar-se amb llibertat els enriqueix i els hi dona, bueno, els hi agrada, evidentment, perquè en altres jocs no
tenen, no, aquest espai.
El problema que tenim és bàsicament pressupostari, de capacitat, és un problema pressupostari, bàsicament. És a dir, treballem amb molt pocs mitjans. Jo sempre dic que aquest festival, i vull aprofitar l'ocasió per donar les gràcies a tot l'equip, a tota la gent que està col·laborant de forma absolutament altruista, sense cobrar absolutament res. Portem un any treballant amb hores lliures, models que estan venint, ja, aquest any venen 8 models de Madrid que han desfilat a Cibeles cobrant, i aquí venen de forma gratuïta, models no professionals, perquè també l'obsessió d'aquest festival és captar talent, i aleshores captar talent no només amb dissenyadors, sinó també amb models. I aleshores, bueno, nosaltres també fem un càsting amb noies de carrer, diguem-ne, no? que creiem que estan preparades per poder desfilar, les ensenyem a desfilar i tal, i després ho fan de fàbula. Fotògrafs, música... Pensa que quan parlem de creadors, encara que siguin creadors de moda, són creadors. Aquest any, per exemple, tenim una dissenyadora ucraniana, per cert, que no només fa roba, pinta, fa música i canta, i ara mateix ha escrit un llibre de poemes en català.
Mare meva, ho fa tot. És que, bueno, al final és multidisciplinari, no? És un festival.
És que la creativitat no
té límit.
La creativitat és creativitat i s'expressa de moltes altres maneres, no? I aquesta és la riquesa que... Jo sempre dic que aquest festival no el podríem fer sense amor per la moda de veritat, i sense creativitat.
Hi ha molta passió, també, no?
Estem parlant d'un pressupost de 9.000 euros.
Sí, sí, uau. És que és molt baix el pressupost per tot el que feu, eh? Jo és una mica de...
No és una crítica, perquè jo he estat al 0,80 molts anys, però una desfilada al 0,80 o a la passarel·la Cibeles i tal pot venir a costar una desfilada uns 90.000 euros. I nosaltres fem 17 amb 9.000 euros.
Feu màgia.
Feu màgia, tal qual.
Això només es pot fer, Vicenç, amb la col·laboració de tota la gent que hi està posant el cor, la il·lusió, la creativitat, perquè si no seria impossible.
Impossible. Maria, li volies preguntar...
Sí, ràpidament, perquè se'ns acaba ja el temps, Vicenç, una persona, ara algú que ens estigui escoltant, que estigui interessat en venir a Vic, què ha de fer per assistir a l'OFF? Ha de comprar una entrada?
Ha de comprar entrades, perquè és una font de financiació que tenim. Ens agradaria fer-ho gratuït, però no podem. Ha de comprar entrades a través d'una pàgina que es diu Entralium. I el dissabte ja estan esgotades, però el dijous i el divendres encara queden entrades.
Molt bé. Offmoda.com.
O venir directament i a l'entrada, i aquí en el propi festival també en tindrem.
I nois, ja per acabar, rapidíssimament, perquè heu decidit convertir Vic en la capital del disseny independent.
Perquè jo crec que aquestes coses no es poden fer a Barcelona. Jo sóc de Barcelona i Barcelona està saturada d'esdeveniments. Una Fashion Week com el 085, però un festival no. De fet, la majoria dels grans festivals de moda, inclús de cinema, del món, no es fan en grans ciutats. Moda, el gran festival de moda, potser el més famós, es fa de Yers, un poble de la Costa Blava francesa. Ja veus, el cinema independent Sundance no es fa a Nova York ni a cap altre lloc d'aquestes característiques. Bueno, Vic és propera a Barcelona, és una ciutat culturalment rica, amb espais fabulosos, una ciutat universitària. Bueno, podria ser un altre lloc, però mira, és Vic.
Doncs és Vic. Clar. I està molt bé. Moltes gràcies, Vicenç Illfella, organitzadors d'aquest Festival of Modo de Vic, que recordem, podeu comprar les entrades per divendres i per dijous.
Dijous i divendres, perquè l'11 està ja esgotadíssim.
Ah, podeu comprar les entrades per accedir a aquest festival a la seva pàgina web, que és ofmodo.com. Gràcies, nois, que vagi molt, molt bé.
Gràcies a vosaltres per donar-nos a veu.
Ai, Maria, no marxis, que a mi m'encanta tenir-te ben a prop, eh? Ja t'ha passat a treure els cascos.
Escolta. No, sí, però pensat que és veritat, encara a vegades és allò... tan escopatejada entre setmana que és esperar aquí, ara allà, em passo la vida corrent.
Aprofito per felicitar-te, que sé que és el teu aniversari
sí,
aquest cap de setmana.
Sí, l'11, manca un mes.
I que no pararàs, i que no pararàs. No, Maria Almenar, moltíssimes gràcies.
Gràcies, i ens veiem d'aquí 15 dies ja, a l'estiu, podem dir-ho.
Ja, directament a l'estiu, ja ens presentarà.
Us portaré un tema molt refrescant, que seran plans divertits, plans d'oci, plans de tendència, novetats, que es poden fer a Barcelona sense moure'ns massa.
Doncs això m'encanta. Jo aprofito també per dir a la Maria, si la voleu felicitar aquest cap de setmana, que serà el seu aniversari, que la seguiu a Instagram, perquè va molt bé, perquè et va donant... va seguint tots els passos que fa la Maria, que és impossible seguir-la, ja us ho avanço, però està molt bé perquè et dona com moltes idees, no?, per fer entre setmana, el cap de setmana.
Clar, per això a vegades diem, ostres, em toca quedar-me aquí al juliol o a l'agost, o vull dir, les vacances cadascú són les que té, no? I dius, ostres, però aquí a Barcelona o al voltant hi han idees, iniciatives, hi han plans, hi han terrasses d'hotels, hi han piscines, o sigui, hi ha molta cosa a fer.
Hi ha moltes coses a
fer. I us faré una pinzellada de novetats.
Que bé, doncs ens ho portaràs aquí al matí a Ràdio Estel. Moltíssimes gràcies.
Gràcies,
Mercè,
que vagi bé.
Caminem plegats amb aquest, no va dir dilluns amb gust de dimarts, no és al revés, de dimarts amb gust de dilluns. Estem aquí al matí a Ràdio Estel, fem una cosa. Marxem res breument a publicitat, ens refresquem una mica i a la tornada ja obrim l'espai de salut natural per tothom. Avui, per cert, dedicarem, bé, avui no, tota la setmana, problemes digestius que tinguin a veure doncs, amb l'estiu, no? Estem parlant d'aquelles doncs, digestions que costen, no? Perquè normalment doncs, aprofitem i anem a la platja, mengem allà de platja, la paella que cau i després que ens hem de banyar. Aquests problemes digestius que poden sorgir al voltant de l'estiu, els tractarem avui al Salut Natural per tothom. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratori Osmain et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmain.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Salut natural per tothom.
Falten 5 minuts per situar-nos al punt de 3 quarts d'una. Seguim plegats, ens hem refrescat una mica i ara tenim ganes d'obrir el nostre espai de salut natural per tothom. Ja sabeu que contem amb els millors professionals, especialistes mèdics, com són d'una banda el doctor Juan Márquez, també el doctor Jacinto Valverde, i en aquest espai de salut és un espai on tu ets el protagonista. De fet, ens pots preguntar qualsevol dubte en aquests 20 minuts aproximadament que tenim d'espai, qualsevol pregunta mèdica, fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Així de fàcil, així de senzill. Tu, com dèiem, ets el protagonista d'aquest espai. També conversem una mica amb els nostres doctors, que ho fem ja tot seguit. De fet, ja el tenim connectat, el doctor Juan Márquez. ¿Cómo estamos, doctor? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este fin de semana largo, doctor?
Sí, bueno, es la segunda Pascua, ¿no?
Exacto.
Sí. Bien, ha ido bien.
¿Ha podido descansar? ¿Ha tenido oportunidad para descansar?
Sí, nosotros no tenemos fiesta, pero he tenido oportunidad de descansar. Sí, ha sido un fin de semana que he descansado bastante, o sea, que no me puedo quejar.
Qué bien, doctor. Fíjese usted, yo no sé si usted es mucho de ir a comer al chiringuito, una paella, una fideuá, cuando tiene vacaciones, doctor.
Sí, soy bastante de chiringuito.
No sé si le gusta el aglioli que nosotros tenemos, este aglioli que queda tan y tan bien, ¿no? Y que marida también con las paellas y las fideuás, doctor. Yo voy sumando,
Me gusta, pero soy muy cauto porque me sienta mal el estómago y luego tengo que hincharme a determinados fármacos y a dinagas. Entonces prefiero evitarlo en la medida de lo posible, pero me gusta.
Fíjese, pues justamente usted ha dado la clave. ¿Cómo podemos evitar estos problemas digestivos en verano? Le pregunté a Maratón Seguita al doctor Juan Márquez. Claro, doctor, porque es que en verano cambian los hábitos alimenticios, ¿no? Nuestro ritmo de vida, llegan las vacaciones, los viajes, las barbacoas, las comidas en la playa, y eso hace pues más frecuentes, ¿no?, ciertos trastornos intestinales durante esta época del año. Trastornos, estamos hablando del tránsito intestinal, ¿no?, como síntomas digestivos, estamos hablando pues de una posible gastroenteritis agudas o el hecho, ahora justo le hablábamos con María Almenar, ¿no?, la periodista María Almenar, que a veces no nos podemos resistir pues a comer una buena paella con un buen fideuá y después estamos pues hasta la noche, ¿no?, teniendo un poco de remordimientos de haber comido un tipo concreto de alimentos. ¿Cómo podemos prevenir, ¿no?, estos problemas digestivos que normalmente pues sacan la cabeza en verano?
Es que es verdad, normalmente en verano hacemos unos excesos y luego, aunque no sean excesos, cambiamos mucho los hábitos. Entonces se puede producir desde diarreas, estreñimientos, problemas de malas digestiones o digestiones pesadas, porque evidentemente, pues ya te he dicho, yo no soy de los que renuncia al chiringuito y evidentemente pues eso hace que en ocasiones tengamos ciertas molestias. Se puede prevenir, lo ideal sería no tener que llegar a eso, pero bueno, bastante dura es la vida durante el año, como para si tenemos la oportunidad.
Hombre, un capricho, ¿no, doctor?
Hombre, yo... Bueno, no seré yo quien diga que no, ¿eh? No sé.
Hombre, si nos lo dice el doctor, el que diga el doctor va a misa, ¿eh, doctor?
Sí, eso es... No seré yo el que diga que no, ¿no? Entonces, el problema es... lo fundamental que debemos plantear es no hacer excesos, pero bueno, si los hacemos, el Dynagas puede ser un producto magnífico aquí.
Sí.
Es en viales, recuerdo que ayuda y facilita la correcta digestión de muchos alimentos y los problemas de gastritis, los problemas de hinchazón, los problemas de malas digestiones y digestiones pesadas. Y luego está el Fitopat. El Fitopat ayuda a cuidar la salud de nuestro hígado. Por otro lado, a veces pues también está maltrecho, precisamente porque también esos excesos le suelen afectar o le pueden afectar. El Fitopat se toma en cápsulas, son 3 al día, y el Dynagas hay que tomar una diaria 20 minutos antes de la comida de mediodía, si se puede. Si es muy molesto porque estamos en verano y vamos a cargar con la ampollita, bueno, pues lo hacemos por la mañana, ¿vale? Uh-huh. Antes de cualquier otro tipo de exceso que podamos cometer. Entonces, lo habitual es el Dynagas, como he dicho, el Fitopat 3 veces al día, y luego hay otro complemento que nos puede ayudar a mejorar, en cierto modo, ese problema que a veces hay con el cambio de hábito intestinal,
sí.
Que son los probióticos, y Florín es una buena opción dentro de esos probióticos para todos aquellos pacientes que padecen o que tienen problemas digestivos también que tengan que ver con las diarreas o con los estreñimientos. El probiótico se toma, el Florín se toma una vez al día, hay que tomarlo por la mañana, es perfectamente compatible tanto con Fitopat como con Dynagas, y lo único que habría que tomarlo pues 15 días sí, 15 días no, y un par de meses. O sea, tampoco hace falta estar tomándolo incluso un mes, ¿eh? El primer mes de llegar a veces suele ser suficiente para habilitar el organismo, ¿no? Entonces, con eso, bueno, pues suele ser suficiente. Y con ese pack del que te he hablado, con el Florín, el Fitopad y el Dynagas, podemos funcionar perfectamente para ayudar en esos problemas digestivos que el verano nos puede traer.
Pues fíjese usted que me he quedado con el Dynagas y vamos a descubrir más sobre este producto del laboratorio Osmind.
Claro. El calci contribueix al funcionament normal de les enzimes digestives. La fórmula única de Dynagas 4 conté calci, carxofa, verdana, aloe vera, melisa i dent de lleó.
Claro, estaba pensando también que estos problemas digestivos derivados también en estos momentos estivales, ¿no? Ahora usted también está diciendo que cómo podemos prevenirlo para que no nos den al traste, ¿no? Con el anhelado momento de disfrute estival. Las altas temperaturas, doctor, a veces tampoco, ¿no? Nos juegan a favor, ¿no? En los problemas digestivos. O no sé si tienen ninguna relación.
Bueno, es que no juegan a favor. Bueno, el cuerpo está más incómodo, tenemos ciertos problemas. Ciertos problemas de incomodidad, ciertos problemas de... Además, el calor hace que tengamos menos apetito, que nos apetezcan a veces cosas... Bebemos más, ese beber más a veces también puede producir algún trastorno digestivo, ¿no? Eso también nos puede ocurrir. Entonces, bueno, pues yo creo que el calor es verdad que tampoco suele ayudar, y ciertos problemas con el calor a veces también tienen que ver, las gastroenteritis tienen que ver, bueno, pues con ciertos problemas en la conservación de algunos alimentos
también,
y eso a veces, bueno, pues provoca y produce que no tengamos, bueno, pues que no sea como en el invierno, las comidas que comemos también son otro tipo de comidas que pueden influir también negativamente. Entonces, bueno, tampoco es lo más ideal comer en un chiringuito en la playa, pero y el gustito que da.
Exacto.
Está uno y que nos lo hemos ganado muchas veces.
Y tampoco vas a comer todos los días, ¿no, doctor?
No, es de vez en cuando, pero es verdad que pues no es lo ideal comer al calor de la playa.
Sí.
Ni es lo ideal la cantidad de, muchas veces también ingerimos más alcohol, probablemente ingerimos.
Claro, es que esto no lo hemos hablado, doctor, porque a veces, ¿no?, le sumamos esa sangría, doctor, ¿no?
Claro.
Ese tinto de verano que nos gusta y las digestiones, claro.
y todo eso convierte las digestiones en mucho más pesadas.
Uh-huh. Fíjese usted que, mire, nos acaba de escribir Josep María, al mati@radiostel.cat, dice, buenos días, doctor, más que problemas de digestiones y similares, a mí lo que me ocurre es que pierdo el hambre en verano. Mire, justamente lo que estaba diciendo también, ¿no, doctora? Atención del calor, a veces pues, podemos tener esta sensación de pérdida de apetito.
Sí, sí.
En este sentido, Josep María comenta que él está viviendo en Barcelona, pero no es de aquí, y le afecta mucho el tipo de calor húmedo, que hace sobre todo los dos meses más duros, ¿no?, del verano. Dice que pasa semanas enteras en que tiene que hacer un gran esfuerzo para comer algo porque no tiene apetito ni le apetece nada. Toma mucho líquido, eso sí, y por eso y por ese lado, comenta José María, está un poco más tranquilo. Le pregunta directamente, doctor Márquez, si debe esforzarse para comer más, si el cuerpo no le pide más, ya está bien así, y si puede tomar algún suplemento que aumente su apetito. Interesante pregunta, ¿eh? La de Josep María. ¿Tenemos que forzarnos, doctor?
Bueno, en realidad forzarnos, pues tampoco es que sea súper necesario, pero sí que podemos tomar un complemento como Vitamás que nos ayude luego a mantener ese apetito y que nos ayude pues nos aporte una serie de vitaminas, una serie de minerales. El Vitamás no se debe tomar más de 2 o 3 meses, ¿vale? Pero yo creo que tomándolo el primer mes de verano también nos puede valer. Forzarnos, pues lo que nos vaya apeteciendo, ¿no? Tampoco creo que el verano sea para forzarse.
No, claro, todo lo contrario, ¿no, doctor?
Por eso. Entonces, pues lo que nos vaya apeteciendo y, oye, pues si comemos menos, pues menos cantidad comemos. También nos movemos menos, ¿eh? O sea que tampoco
sí.
Tampoco nos viene mal, ¿eh? Un pelín menos.
Y ahora justamente también estaba pensando en el tema de la hidratación, ¿no, doctor? Que sobre todo para los más mayores que nos estén escuchando, muy importante, ahora me sale, hidratarse bien durante todo el día y más, como decíamos, en estos momentos que creemos que no tenemos esa sensación de hidratarnos, pero que el cuerpo nos lo necesita.
Sí, es el hidratarnos y que muchas veces nos olvidamos de beber, especialmente los mayores.
Ahí está.
El cuerpo lo necesita, hombre. Sí, el cuerpo en verano lo necesita más que nunca. Y el hecho de ingerir mínimo 2 litros de agua al día nos vendría bastante bien. Y luego el alcohol tiene un cierto efecto deshidratante, con lo cual si consumimos más alcohol también vamos a producir mayor deshidratación en el cuerpo. Y no es lo mismo estar bebiendo 2 litros de agua que 2 litros de cerveza a pleno sol, ¿vale? No nos puede dar la falsa sensación de engaño, de engaño de hidratación, pero resulta que en realidad no nos está hidratando todo lo bien que debiera, ¿no? Entonces con eso hay que ser cuidadoso, ¿vale?
Venga, doctor, que nos va a dar tiempo a repasar, otro comentario d'un oyente, en este caso és Maria de Gavà, que justament ens ha enviat un missatge de text al 663-99-30-62. Dice, buenos días, doctor Márquez, les estoy escuchando y la verdad es que en verano yo suelo tener problemas para digerir. Me parece raro porque creo que es la época del año en que como más sano. Muchas ensaladas, mucha fruta, mucha agua. En realidad creo que son comidas más bien ligeras y tampoco abuso en exceso del alcohol. Sí que es verdad que tomo bebidas dulces, algún refresco y helados. ¿A qué se debe, doctor? ¿Qué puedo tomar?
¿Se refiere?
Entiendo que ella, en el caso de María, pues como que es la época del año que se cuida más, ¿no? Y que se porta como muy bien, no abusa en exceso del alcohol, pero aún así nota que tiene más problemas en el momento de digerir.
Sí, eso a veces ocurre, pero es por lo que he explicado antes, es que cambian un montón los hábitos.
Los hábitos, ¿no, doctor?
Esos hábitos que cambian nos pueden hacer que, por suerte o por desgracia, tengamos menos, yo te diría, al movernos menos, el estreñimiento, la sensación de hinchazón, la sensación de pesadez puede ser aún mayor, pero es que es lo que te digo, nos movemos mucho menos y eso también influye muy negativamente en nuestra digestión y en la manera en la que digerimos y además en determinadas patologías también puede influir, ¿no? Entonces le diría que intente pasear, que intente y que el PAC del que hemos hablado al principio, ¿no? El Dinagas, el Florín y el Fitopat, uh-huh, pueden ir muy bien para todo su proceso digestivo en verano.
Pues nada, doctor Márquez.
Como... invierno, ¿eh? Pero bueno, el verano, que es lo que estamos hablando, pero le puede ir bien en los dos casos.
Claro, que es un pack que nos puede ir bien tanto durante todo el año, ¿no? Y lo que no hemos comentado, creo que no hemos comentado, ¿en qué frecuencia tenemos que tomarlo? Es decir, sí que ha comentado el Vitamás, por ejemplo, que lo tenemos que tomar en principio 3 meses, pero en el caso de este pack, ¿no?, de digestión, buena digestión para el verano, Fitopat, ¿durante mucho tiempo lo tenemos que tomar, doctor? ¿O justo en ese momento que tenemos una comida pues más durilla, ya me entiende, ¿no?, ¿a qué me refiero?
El Fitopat y el Dinagás se puede tomar todo el verano.
Fantástico.
O sea, que lo podemos tomar en realidad, bueno, pues como queramos, durante todo el verano sin mayor problema, ¿vale? Es el Fitopad y el Dinagás. Y
fantástico.
El Florín, 15 días sí, 15 días no. Y el Vitamás, pues máximo 2 o 3 meses, ¿no? No hace falta más.
Pues nada, doctor Márquez, muchísimas gracias para empezar la semana de esta manera, para darnos buenos consejos. Si tú ets un d'aquells oients, doncs, que mira que pots al migdia, pots escapar-te a la platja a fer una bona paella, ¿no? Doncs ja saps el que has de fer. Doctor Márquez, un beso fuerte, gracias.
Otro, adiós.
Que vaya muy bien. Adiós. Venga, nos escuchamos ya el jueves. Nosaltres, però, tenim una nova cita amb l'Espai de Salut Natural per tothom. Ja sabeu, demà, com sempre, quan passin uns minuts de 2 quarts d'1, però van recordar-vos que els herbolaris per a farmàcies i farmàcies de Barcelona trobareu els productes de Mind. També teniu l'opció, que està molt bé, que és la compra per telèfon al 669-56-17-68. 669-56-17-68 és el telèfon de Mind. En 24 hores tens el producte a casa teva, el producte que tu vulguis comprar, i a banda, si dius que ets oient de Radio Estel, doncs tindràs un descompte especial en el preu final. Què? Això serà com la teva marca registrada, el teu so. Marta, mira, podria ser una freqüència madurada, no?
Exacte, què és aquest so?
Què és aquest misteri?
Què és aquest so? La veritat és que aquest bolígraf que m'heu regalat amb aquesta espècie de Covid-19 infantil i policromàtic està tenint molt èxit entre la redacció. Ja hi ha gent que me l'ha intentat robar.
Ep.
Però com que és molt fàcilment reconeixible,
no
he anat allà i dic, noi... A veure...
Home, és que ho hem fet per això, que això és de
fet, el Xavi, el nou, me l'ha intentat robar, però és que, clar, estava escrivint el que s'ha dit, Xavi, és meu aquest bolígraf. Ah. I ha fet veure que no, que era seu, però dic, noi...
Agosarà, també, no, el Xavi? Sí. Com estàs? Com està la noia de l'aniversari?
Doncs molt bé.
Compartint aniversari amb Don Jones.
Sí, de fet, ja li he escrit un WhatsApp.
I què, t'ha contestat?
No, li he dit que avui fem el Freqüència Madurada dedicat amb ell, i ell ha dit que ara ens enviarà la resposta. No sé per això si la sabrà, perquè no és fàcil, eh? No és senzilla.
Jo crec que no sé si la sé.
Ell sí que, clar, sabrà la seva lletra, no sé pas si parla el català, i per tant, a veure si està encertat. Et sembla que recordem la pregunta,
Mercè?
Et sembla bé?
Vinga.
Avui fa 82 anys, el cantant, com dèiem, nascut a Gales, no sé si sabies aquesta dada, que
sí.
Va néixer... Sí, ho sabies, eh?
Home,
Tom Jones.
El tigre, no?, de Gales, li diuen, José?
Sí. Exacte. Sí, sí, perquè... Per què deu ser?
No ho vulgui saber.
Aprofitant aquesta efemèride, doncs avui a l'EFA, al Freqüència Madurada, us proposem aquest joc. Hem amagat una paraula de 8 lletres en català entre 2 cançons de Tom Jones. Molta atenció, perquè ara escoltarem la segona cançó de Tom Jones i... En aquesta cançó entra la lletra molt ben amagada i trobarem i podreu escoltar una paraula en català, d'acord? Per tant, afineu l'oïda. Aquesta és la segona pista.
A veure.
Vacances.
Ja l'ha dit, eh?
Ja s'ha dit. Sí, quan se t'ha sentit riure de fons, ha sigut just després de que sonés la paraula.
Què? Molt bé, eh?
Sí?
Marta, molt
escolta,
bé.
Estem rebent correus.
Ho has posat difícil avui, eh? Trobo.
Sí.
Eh que sí?
Molt bé. Bé, ha estat creatiu. Què? Estan contestant o no?
A veure... Espera't, és que ara també hi ha aquí un fotimer de coses.
Clar, no, és que a més hi ha molta gent de celebració avui.
Fem una cosa, què? Posem la primera pista també, perquè la gent... La teniu a mà, la primera pista, José?
Sí, amb el José.
Va,
escolteu, eh? La primera cançó era It's Not Unusual.
Uh-huh.
Ara escoltàvem Sex Bomb. I en aquesta It's Not Unusual també hi ha la paraula amagada entre la lletra. Va, a veure si la trobeu.
vacances.
M'agrada molt. Que no sigui l'inici d'una sèrie de freqüències madurades que vagin en aquesta línia, en aquesta direcció.
Oh, sí?
Està bé, està bé. Amaga paraules entre cançons, entre documents sonors, fa gràcia.
Si més no, ens fas que estiguem concentrats,
clar,
no? Un
clar,
moment allà,
clar,
això que ens
si aneu
costa.
En cotxe, doncs aparqueu un moment i escolteu, pareu bé l'oïda, o ja l'heu d'haver tingut ben parada, perquè ja s'han acabat les pistes, ja n'han més,
ja
per avui.
Està.
Anem a dos, una d'extra.
Per tant, anem tancant, no? El guanyador d'avui, bé, no? El guanyador d'avui que entra en aquest sorteig.
El sorteig de divendres, sí. D'aquesta cistella amb productes de proximitat. Si des de casa, si des del cotxe hi heu sentit...
Heu estat al quite.
Heu estat al quite i sabeu de quina paraula es tracta. 663-99-30-62 o correu electrònic al matí@radioestel.cat.
Marta, que jo sé que tu aquest cap de setmana no vas poder veure la final de Roland Garros.
No, però jo la vaig seguir de prop perquè a mi m'agrada molt Rafa Nadal.
121 edicions porten, d'aquest gran slam. I, de fet, mira, després de posar-nos al dia amb el butlletí en el punt de la una, amb la Olma Giró, el Toscano vindrà cap aquí.
Ui!
I ens explica... Queda't.
Va, em quedo.
Pots?
Home, i tant.
Historietes, anècdotes, al voltant d'aquests 121 anys del gran slam.
Ui, no te les acabes.
Tot això aquí, al Matí Radio Estel. Fins ara.